Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Ja apuntàvem aquests dies que hi ha instruccions judicials tan grandiloquents que, si no són immaculades, només són gasolina a favor dels investigats. La decisió del jutge Peinado d'enviar a judici Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, i de retirar-li el passaport pel risc de fugida amb l'ajuda dels seus escortes, no fa més que alimentar la tesi dels socialistes que hi ha una corrent de diferents poders per fer saltar de males maneres els ocupants de la Moncloa.
¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
En dissabte, en ple cap de setmana, el jutge Peinado va trobar pertinent concloure la instrucció del cas pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics per la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. S'enfronta una pena d'entre 2 i 16 anys de presó a través de jurat popular, amb una interlocutòria que va aconseguir fins i tot indignar els sindicats de policia amb la mesura anti-Puigdemont per la por del jutge a la fugida de la dona del president. Ara fa 2 anys, quan la justícia va començar a acorralar Begoña Gómez, Pedro Sánchez es va prendre un recés. Al cap de 5 dies d'especulacions sobre la seva continuïtat, el president espanyol va tornar amb les energies renovades amb aquella carta en què deia que era un home profundament enamorat de la seva dona. La pregunta que ens fem avui és: quina mena de gasolina donarà el jutge Peinado al president espanyol? Avui a la tertúlia del suplement hi tenim Carles Bonguilot, Núria Oriols, Marta Monforte i Oriol Marc. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Esteu tots bé?
Sí,
perfecte.
Sí.
A veure, el Carles, tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya
no
Ràdio.
No salar-me ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de tallar.
Fa estona que estàs sangrant.
No, bueno, tampoc no... Escolta'm, que tinc un sesveri, eh? És una qüestió que segur que es remunta. Mm.
Us fa il·lusió Sant Joan?
Sí.
La revetlla?
Crec que és la millor època de l'any, en diferència.
Doncs mira, pensava que detestaves el retard, Oriol. Encara em sorprens.
No, els petards no m'agraden, perquè no m'agrada gaire el soroll, però tot l'ambient que envolta al final de la primavera, al principi de l'estiu, els primers dies de platja, poder passar una nit tranquil·la amb bons amics, això ho trobo fenomenal. Mm.
Us heu organitzat la setmana ja per no treballar gaire dilluns i dimarts?
Sense cap mena de dubte.
Ja és aquesta la idea, eh? Home, aquí la més petardera deu ser la Marta, que és valenciana.
Sí, però jo, des que visc a Madrid, doncs Sant Joan per a mi és una tortura, és una condemna. Jo no obric l'Instagram aquest dia perquè em fiqué de mala llet, tot el món a la platja, i jo així a Madrid, morint-me de calor, horrible. Aleshores, crec que anem a fer un sopar, els valencians i catalans, periodistes i demés, per a intentar distreure-nos d'estar així i no allà.
O sigui, aquí a Madrid, setmana normalíssima, res de festa, dimecres absolutament normalitat, res,
De fet, carregadíssim, perquè el dimecres parla el president del govern al Congrés i serà dur. Mm. Aleshores, sí, sí, res de res.
I tu, Núria?
Doncs el mateix, és a dir, jo m'he borrat de Sant Joan, diguéssim, i només a dimecres, això, la compareixença del president del govern espanyol, i poca revetlla podrem fer perquè és a les 9, vull dir que...
Monguilot.
Jo vaig amb uns amics a celebrar Sant Joan, m'agrada. Jo, com era petit, recordo a Girona, al barri que recollíem a casa dels veïns trastos, mobles vells, això que hem vist alguna vegada, doncs, que ja forma part de la història, deu ser tot prohibit, no? I fèiem un gran foc. Tot això ho recordo amb tendresa i amb il·lusió i... No amb nostàlgia. Els petards m'agradaven quan tenia fills, perquè semblava quasi obligat, però ara tampoc me fan massa gràcia, però celebrarem una revetlla, segur, amb els amics divertida. I fixa't, després tinc el cap de setmana un casament d'un cosí de la meva senyora a Pamplona, a Navarra, i ha donat la casualitat que l'endemà de Sant Joan tinc un judici a Pamplona. I això és aquelles coses que si ho fas, ho escrius amb un guió, dirà, que això no és possible. Ha sigut la casualitat que ha anat a caure el judici a l'endemà de Sant Joan a l'audiència de Pamplona i tinc el casament allà a un poble de 20 quilòmetres. O sigui que estaré distret, aprofitaré el pont per fer feina, perquè de fet bé, podria fer pont i no el puc fer per el tema judicial, però serà divertit segur. Anar a Navarra ja sabeu que sempre és una experiència vital extraordinària, no? Gastronòmicament parlant, això segur, no?
Escolta, Monguilot, t'hem posat deures i t'hem demanat que ens analitzis una mica aquests focs artificials del jutge Peinado. Anem amb mapams. Després farem un retrat del personatge d'aquest jutge. Primer tot, el que ens va sorprendre és que ahir a les dues del migdia, en ple dissabte, en ple cap de setmana, decidís tancar i concloure aquesta instrucció. Això és habitual?
No és habitual, com no és habitual tardar dies en resoldre una mesura cautelar de retirada de passaport.
Clar, ha passat 5 o 6 dies,
sí.
No?
Sí. Bé, és que fa coses que no s'entenen. A part de tot, aquí hi ha un debat molt més transcendent que ens pot servir, no? L'exemple de la senyora Begoña Gómez, que és aquesta mesura cautelar que són restriccions de llibertat i, per tant, molt importants, que s'adopten abans d'una sentència condemnatòria. Per definició, això ja sempre s'ha discutit, si vulnera la presumpció d'innocència, etc. Però, a més, fixem-nos en una cosa. Se li retira el passaport, se la fa anar a firmar. Es podia haver acordat la seva presó, perquè també, si hi ha risc de fugida, la llei ho permetria. I en base a què? En base a risc de fugida, que és una conducta de futur que et provoca una absoluta indefensió si t'has de defensar d'això. És a dir, en dret hi ha una cosa que es diu la prova negativa. Un pot provar, per exemple, tu, Roger, demostra ara aquí davant l'audiència que parles anglès. Ho podràs demostrar. I si et dic que demostris que no parles anglès, com ho fas? No ho pots fer-ho. Perquè no parles, perquè tu no vols demostrar. Vull dir, la prova negativa és la prova diabòlica. Com demostres que tu no et vols escapar en el futur? Com demostres que no hi ha risc de fugida? Llavors, normalment, els cànons ordinaris que tenen els jutges, i que això ho veiem tots els advocats, jo ara mateix tinc uns quants clients a la presó per risc de fugida, que ja veurem si després l'audiència ho confirma o no. Bé, com ho demostres? Bueno, amb el que es diu l'arrelament. Escolti'm, jo soc nacional d'aquí, tinc la família aquí, tinc patrimoni aquí, tinc feina aquí, tinc fills que estan sota el meu càrrec, etc. Bé, doncs això és de l'única manera que ho pots demostrar. Tot i així, si un jutge manté, no. Però malgrat això, jo penso que vostè s'escaparà, com et pots defensar, no? I això et crea, certament, una gran indefensió, i en aquest cas, veurem què passa. Jo estic convençut, i ara em llanço a la piscina, jo estic convençut que l'Audiència Provincial de Madrid, que és la que ha de veure i corregir o no aquesta mesura.
És on pot recórrer Begoña Gómez?
Sí, és l'única.
Tot i que a les cautelars ja no hi ha gaire manera de recórrer-ho més.
No, és que només pots anar a l'audiència. I la cautelar, bé, també serà una decisió que prendrà l'Audiència Provincial, que seran tres jutges.
Anem a pams, un moment.
Sí.
Aquesta mesura de retirar-li el passaport pel risc de fugida, argumentant amb aquests 84 folis de la interlocutòria que fins i tot els escortes, que són policies, poden ajudar la dona del president espanyol a fugir del país, ha aconseguit indignar els sindicats i s'han posat d'acord per posar-se al costat. La meva pregunta és, aquesta mesura està inspirada en el cas Puigdemont?
Mira, jo no ho sé, però és que no només diu la interlocutòria que els escortes la poden ajudar, si diu per iniciativa pròpia o per ordre dels seus superiors. O sigui, està presumint que hi ha una corrupció policial també de futur, que jo crec que si un jutge ha de ser prudent, jo crec que la prudència potser és una de les qualitats més importants que ha de tenir un jutge, fins i tot més que la saviesa, fixa't que et dic, la prudència, no pot dir això. O sigui, no pot dir això, i jo estic segur que això el corregiran. He sentit que el ministre de l'Interior ha elevat una queixa en el Consell General del Poder Judicial perquè se li piqui la cresta en el jutge Peinado. Jo crec que això no ho podia dir-ho. Ho pots pensar-ho, però no ho pots dir-ho. I, per tant, també aquí a l'Audiència Provincial de Madrid haurà de dir la darrera paraula. Tot plegat, jo entenc que crea una situació realment molesta i gens còmoda, no?
A veure, se l'acusa delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda, malversació de fons públics per la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. Què s'investiga aquí? De què se la jutjarà? I per què per jurat popular?
Bé, perquè...
Perquè els delictes ho requereixen.
Efectivament. La malversació doncs, exigeix que es faci per jurat popular. Això és molt delicat, perquè arribarà un moment i sembla que anar a judici pràcticament és inevitable, tot i que sí que el magistrat que presidirà el judici de jurat popular pot dissoldre el jurat si considera que no hi ha proves, etc. Però és complicat. Clar, hauran de decidir 9 persones, més 2 suplents, 9 persones hauran de decidir sobre fets, no sobre dret, sobre fets provats o no, que són complicats. El tràfic d'influències, per exemple, on te comença el delicte i on t'acaba la simple relació cordial d'usos generalment acceptats. Per exemple, una de les coses que diu el jutge, li retreu amb un el vicerrector, em sembla que va anar a la Moncloa a veure a la senyora Begoña Gómez perquè era qui era. Sí, efectivament, va anar a la Moncloa perquè era el domicili d'aquesta persona. Jo, a vegades, a mi m'han contractat ajuntaments, molts, i en comptes de fer venir l'alcalde al meu despatx, vaig jo al despatx de l'alcalde. Per què? Bé, perquè considero que és una relació de cordialitat, també una certa manera de demostrar respecte cap a aquella institució. Això és tractar-lo d'una manera preferent que infringeix el Codi Penal? Bé, jo crec que no. Jo fa anys a mi em va demanar que el defensés un alt funcionari de l'administració de justícia, és igual, diguem, jutge o fiscal o similar, no? Jo vaig anar al seu despatx a parlar del seu problema. Per què? Doncs per deferència, per discreció. Tot plegat, em sembla que és complicat i a més, hi ha una cosa que no hem d'oblidar. El fiscal aquí no hi veu indici delictiu. I és molt important tenir en compte que la figura del fiscal, en tots els casos i en tots els supòsits, és el principi de legalitat, és el que té una presumpció d'objectivitat que, sens dubte, no té l'acusació popular del Partido Popular o aquests sindicats, mal anomenats sindicats, manos libres o...
Límpies.
Manos limpias, manos libres és per parlar per telèfon, sí. O hazte oír, etc. Bé, és complicat, és complicat.
De seguida obro taula, Abans, qui és aquest Juan Carlos Peinado, aquest jutge? Quin historial té?
Aquest jutge... Hi ha una cosa, primer, que crida l'atenció. Aquest jutge no és un jutge que ha accedit a la magistratura pel camí ordinari, no? Que és l'oposició, una oposició molt criticada, però que, sens dubte, és molt exigent i l'experiència ens ensenya que surten molt ben preparats tots els jutges i jutgesses que l'aproven. Ell entra per al tercer torn. El tercer torn ja no existeix. El tercer torn i el quart torn. La diferència era que el tercer torn entraven de jutges i el quart torn directament de magistrats. Ell entra pel tercer torn, sembla que és l'any 94, ja portava una història professional consolidada com, si no tinc mala informació, com a secretari judicial, el que ara en diu el lletrat de l'Administració de Justícia, i l'accés del tercer torn, ell que ara parla de tràfic d'influències, doncs probablement ens podrien explicar moltes històries alguns jutges o magistrats ja, o jutgeses o magistrades que van entrar pel tercer torn. Per què? No van fer tràfic d'influències, sens dubte que no. Però sí que es deia que tu, quan anaves a l'entrevista amb el tribunal que havia de seleccionar, presentaves un currículum i el currículum sempre és... l'anàlisi del currículum sempre és molt subjectiu. I els que volien accedir a la magistratura pel tercer torn i quan havien d'anar a l'entrevista tots deien no, a veure si aquell magistrat que forma el tribunal em coneix... Jo què sé, el tràfic d'influències és molt delicat. Estem parlant d'una situació que a vegades no es pot objectivar, però ell va entrar, sigui com sigui, ell va entrar a la carrera judicial pel tercer torn. Els jutges que en diuen de pata negra, que són els que van fer l'oposició, a vegades han criticat bastant aquesta forma d'accés, no? A partir d'aquí, tots hem llegit que té clarament una adscripció ideològica, diguem-ne, conservadora. Algú diu que fins i tot d'extrema dreta. Això també, òbviament, pot posar en tela de judici, mai millor dit, la seva imparcialitat, no? La seva objectivitat. Quan un jutge té una conducta que es pot posar en dubte en quant a la seva imparcialitat, estem passant ja a un territori molt perillós, molt relliscós. Per sort, hem de confiar que hi ha un tribunal superior, que és l'Audiència, que pot corregir, com sempre passa, les resolucions dels jutges d'instrucció. Veurem què diu ara el Tribunal Superior, l'Audiència, en quant a les mesures cautelars, perquè no oblidem que és l'única part de la interlocutòria que ara ha dictat que es pot recórrer. Contra l'apertura d'anar a judici no es pot recórrer, tot i que sí que em sembla que hi ha algun recurs anterior que encara no s'ha resolt, i em sembla que processalment encara cabria la possibilitat de que l'Audiència anul·lés tot el que s'ha fet abans i s'evités el judici. Però té tota la pinta de que això pot acabar amb judici, sense possibilitat de recórrer-ho ara, com he dit. Sí que es pot recórrer, i ja ho han anunciat que ho faran, la mesura cautelar. Un risc de fugida, repeteixo, que jo veig difícil que es pugui mantenir amb una certa solvència d'arguments, una mesura de retirada de passaport que també afecta, això ho deia el Marc Molins, avui ho has recordat tu, l'amic Marc Molins, que està molt encertat i estic totalment d'acord amb ell, recordava la condició de protocolària i institucional que té l'esposa del president del govern, no? amb unes funcions que, si bé poder no estan prou delimitades en cap norma, són òbvies. Que el president del govern tingui que anar amb un acte institucional a l'estranger i no pugui anar acompanyat de la seva esposa quan el protocol marca que sí, i això sigui degut a que té una mesura cautelar amb una causa penal, és com molt lleig, no? Tot plegat veurem què diu l'Audiència, no?
Marta Bonforte, Núria Oriols i Oriol Marc.
Sí, doncs aquest cas jo m'ho preguntava, i ara ho dia Monguilot, però ja sé que no es pot comparar el que passa a la justícia, als tribunals, amb el que fem els periodistes o en altres feines, però a mi em sembla curiós que si t'estan corregint instàncies superiors perquè entenen que la teua feina no està ben feta o que t'has excedit o que alguna cosa del que tu has dit és irregular, no sé, a mi si m'estigueren corregint els meus superiors tot el temps o jo mentira i algú em diguera és que tu estàs mentint a l'article que tu estàs fent o al que estàs dient, doncs això tindria alguna conseqüència per a mi, no? Dic jo, perquè jo no estaria fent bé la meua feina. I doncs en aquest cas sé que no funciona així, que els tribunals no funcionen així, però em sembla cridaner com no té cap tipus de repercussió per a Peinado aquesta instrucció que en algunes qüestions crec que s'ha excedit massa, i ara parlem per exemple del tema del passaport, que a mi em sembla desmesurat completament i crec que no n'hi ha risc de fuga en absolut, i a més ell està culpant, inclús està dient que pot ser la policia puga ajudar a Begoña Gómez a escapar, i clar, això ha enfadat molt a sindicats policials que ja han fet un comunicat. Doncs no sé, jo crec que això no sé si s'hauria de revisar, però almenys en altres feines la gent el que dius, el que fas, si no està ben fet, té conseqüències, i ell, per exemple, es jubilarà al setembre i no tindrà cap tipus de conseqüència tot el que està fent. Més enllà d'això, jo crec que ha estat un cas plagat de moltes irregularitats, començant perquè va ser el seu sindicat, que l'heu dit ara a Manos Límpies, qui va fer aquesta denúncia. Primer va afegir qüestions que eren falses. Per exemple, un retall de premsa que deia que bàsicament Begoña Gómez era una empresària que seria igual que ella, però que no era ella. Ho aportaven com a prova, i això, evidentment, van dir que no era aixina, perquè no era ella. Després es parla de qüestions que a mi sempre crec que no estan bé sosteses i que en el govern alimenta el relat aquest de que tot és lawfare i tot és guerra judicial, encara que jo així tinc una opinió que algunes causes, i ho estem mirant en Zapatero, en el cas Leire, sí que crec que estan ben argumentades, i en aquest cas no, però per exemple parlen això de corrupció en los negocios. Ella, la càtedra, per el que ens consta als periodistes, no ha cobrat res per aquesta càtedra, i el que ha fet és cobrar per els anys que ha estat ella a la universitat donant classes, que això és d'abans de que ella coneguera o que president del govern fora president del govern espanyol. O la malversació, a mi, i crec que ho hem parlat en aquest programa, malversar sense ser un càrrec públic, sense ser un funcionari públic, doncs això jo crec que està molt estirat. Aleshores, és una causa que jo crec que al govern no és que li vinga bé, perquè evidentment això va fer que Sánchez es plantejara moltes coses, però que sí que li ajuda en aquest relat de que n'hi ha una caseria judicial contra el govern i contra la dona del president del govern espanyol.
Núria.
Sí, per començar, jo destacaria el tempo, no? I ho dèieu abans. Dilluns tothom va anar a la plaça de Castilla, hi havia molts periodistes allà fora, amb una mani de gent d'Acció Ir i amb un bus que passava contra la Begoña Gómez i contra Pedro Sánchez, i tothom esperava que amb la vista preliminar de l'audiència es pronunciés ja sobre les mesures cautelars, perquè normalment això s'intenta doncs, fer ràpid. També tenia 3 dies, segons la llei del jurat, per pronunciar-se sobre l'obertura de judici oral. Ens vam esperar dijous al vespre perquè havia de fer la resolució llavors. Llavors es despenja divendres amb una nova línia d'investigació que afecta a un empresari que està a la causa, a Carlos Barrabés, i ahir al migdia es pronuncia sobre les mesures cautelars i sobre l'obertura de judici oral. És a dir, no et dona cap garantia aquest judici ja per defensar-te perquè no saps quan et caurà una resolució. Després, durant tota aquesta setmana, quan preguntàvem a Moncloa i què passa si realment li retira el passaport, la Moncloa venia a dir no m'imagino aquest escenari, com em sembla totalment inversemblant. Llavors el jutge va i pren aquesta mesura cautelar, que això implica, per exemple, com dèieu, quan Pedro Sánchez va anar a la Xina, es va convidar la seva dona, perquè amb codi diplomàtic xinès es veu que això és rellevant com a visita oficial, ara en aquests moments no hi podria anar. No podria anar a cap viatge que fes el president del govern espanyol amb tot el que això comporta, que hauria de comunicar al país en qüestió, no és que la meva dona no pot venir perquè està imputada per corrupció. És a dir, jo crec que busca al final això, no? Peinado, per reforçar la imatge aquesta que diu la dreta, que això és un govern assetjat per la corrupció. Després em sembla també, com deia la Marta, que això dona força a aquest relat que hi ha una conxorxa judicial contra el govern espanyol. A més, aquest cas és cert que ha estat ple de polèmica i de dubtes. Precisament ell va tirar endavant amb l'audiència sobre preliminar per jutjar-la amb aquest procés que s'ha vist aquesta setmana, quan l'audiència provincial encara no s'ha pronunciat sobre el processament, ni tampoc s'ha pronunciat sobre la nova interlocutòria per jutjar-la per jurat popular, que això li va tirar enrere perquè no estava prou fonamentat, i ell, en lloc de, no sé, esperar-se o anar per un altre cantó, va tornar a fer la mateixa interlocutòria perquè es jutgi per jurat popular i ha tirat endavant amb el procediment. Què pot passar? No hi ha que l'audiència provincial desmunti les mesures cautelars, sinó si l'audiència provincial donés la raó a la defensa de Begoña Gómez sobre el processament o sobre el tema de jurat popular, tot això s'hauria de tirar enrere. Per tant, la dona del president del govern espanyol ara mateix està doncs, en mans del que pugui decidir aquest Tribunal Superior. I després, jo crec que ara en els propers dies el que veurem és com s'intensificarà la pugna política, perquè només veure ahir, per exemple, les xarxes, les joventuts socialistes ja van fer un spot de campanya, Jo com Begoña, les noves generacions del PP s'hi doncs, van tornar com aplaudint la decisió de Peinado. És a dir, estem en una situació de guerra política i judicial inèdita en el cas de l'Estat. I en el tema dels tribunals, a mi em recorda molt, no?, a la plantilla que es va aplicar en el procés, hi ha certs elements que a mi em recorden doncs, ara amb el que li està passant al PSOE, tot i que aquí es barreja tot, es barregen causes que realment doncs, tenen molt poc fonament i d'altres que potser sí que hi ha base. Ho deia, crec que la setmana passada, l'Oriol, és un paral·lelisme també amb el que va passar amb Convergència i que si tu en una habitació doncs, hi poses un ventilador, si hi ha coses, doncs s'aixequen. I aquí crec que està passant una mica el mateix.
Oriol.
Sí, és exactament així. El que passava fa una setmana es manté clarament avui en dia. És veritat, també, ningú es mereix segurament el que està passant amb Begoña Gómez, però també és veritat que quan regidors de la CUP a Vic, com Joan Coma, Déu me'n guardi de defensar-lo, no hi tinc cap interès, deien allò de que per fer una truita s'havien de trencar els ous i l'enviaven un parell de dies a l'Audiència Nacional, crec que al PSOE no li semblava gens malament i que al PSC tampoc li semblava gens malament. Quan Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van pujar a 2 vehicles de la Guàrdia Civil per dir que s'acabés una manifestació, ni el PSOE ni el PSC li va semblar una barbaritat, que és el que era, que se'ls posés en presó preventiva per un presumpte delicte de sedició. I això, vulguis o no, haver empoderat els jutges d'aquesta manera, que és una mesura que va impulsar en bona mesura, valgui la redundància, el PP, però que el PSOE va avalar de manera crítica, doncs ara trobes amb un poder judicial que està desbocat i que no li perdonarà mai a Pedro Sánchez. Una part del poder judicial, no tots els jutges, que els jutges fan una molt bona feina. Crec que a Espanya hi ha 5.000 jutges, estic convençut que la gran majoria d'ells fan una bona feina, però n'hi ha alguns que són pomes podrides i això és un fet evident. Quan Pedro Sánchez arriba a la Moncloa podria haver han pres algunes mesures que servissin per mitigar la politització de la justícia o la politització cap a la dreta més aviat de la justícia. I durant tot aquest temps ha tingut aliats per fer-ho i no ha pogut. La renovació del Consell General del Poder Judicial, per exemple, la va fer només al costat del PP. Per tant, ara queixar-se dels jutges a mi em sembla de traca i mocador. I sí, per Pedro Sánchez això és un problema molt gros. Tu fas qualsevol viatge oficial, et pregunten què, on és la Begoña avui? No, és que no pot venir perquè ha retirat el passaport per unes mesures cautelars, per una causa judicial. A partir d'aquí el teu interlocutor deixa de sentir què estàs dient. Diu, hòstia, la senyora d'aquest bon home és una corrupta, perquè si el comença a explicar que si Espanya hi ha l'ofer, no sé què, ja estàs perdut.
Però a la vegada, políticament, potser és una assistència a Pedro Sánchez perquè tot aquest argument socialista que des de fa temps l'argument persecutori, per això recuperàvem també aquest moment del que puede hacer que haga d'Aznar, no? Els dona la raó perquè tot és tan desmesurat que potser de causes que són més clarividents com pot ser el cas Ábalos, Koldo o alguns aspectes del cas Zapatero, queden en un segon pla veient la instrucció d'aquest jutge Peinado.
El problema, Roger, crec, és la barreja. I per això la setmana passada citava això de Convergència, perquè al final a Convergència la perseguia la justícia espanyola i el Deep State espanyol i tot això? Evidentment que sí. Els Pujol tenien alguna cosa a amagar? També. Convergència es va finançar irregularment a través del Palau de la Música? També. En el cas del PSOE, és evident que la persecució contra Begoña Gómez és un fet, de la mateixa manera que José Luis Ábalos està a punt de ser condemnat per haver influït amb el, no sé com dir-ho, amb el flux de mascaretes a Espanya durant la pandèmia al costat del seu amic Koldo. I pot ser també, no és culpa del jutge, que un portaveu de Zapatero digués que les joies valien 30.000 o 50.000 euros i que estiguin taxades ara en 1,3 milions d'euros. En la barreja de coses que són veritat i mentida és on hi ha la virtut de l'estratègia dels jutges. Quan tu empastifes, tot passa a ser veritat. I a nivell de relat públic, és evident que hi ha una sèrie de gent que ja considera Begoña Gómez culpable i que pel PSOE és poc menys ara mateix que la passionària.
Mm. Els que esteu a Madrid, de seguida al Monguilot, però així com fa dos anys el moment en què Begoña Gómez va formar part de la crònica judicial va fer que Pedro Sánchez es mogués i fes aquesta operació amb aquell recés que va durar 5 dies, del qual finalment es va quedar. Interpretacions de si ho va decidir des del primer moment o sí que realment ho va fer servir per reflexionar, i a les que vulgueu. Però potser la jugada aquella li va acabar sortint bé a Pedro Sánchez, com sempre. Creieu que aquest moviment també pot provocar un altre moviment d'astúcia com aquell, Marta, Núria?
Doncs jo crec que Sánchez el que pensa ara és que ha de resistir fins a que puga, és a dir, i que no va deixar a caure a ningú més, perquè això constata que n'hi ha una persecució contra d'ell i que n'hi ha una part del poder judicial que vol que el govern actual no continuï endavant. Aleshores, jo crec que ell no va prendre cap tipus de decisió radical en el sentit de això s'acaba ja, però sí que n'hi ha un compromís més o menys pactat amb el PNB, que això ens han comunicat ja des dels partits, que en principi seria així, de no fer coincidir les eleccions generals en les autonòmiques i municipals de l'any que ve. I ara s'està parlant molt, especialment ara, del primer trimestre de l'any que ve, i el que ens arriba a nosaltres de moment és que podrien haver eleccions febrer, març de l'any que ve, però ja sabeu que això canvia molt i que podria ser després. N'hi ha incentius per a les dues coses, jo crec. Aleshores, jo crec que ell, el que ara ha decidit, per lo que ens arriba a nosaltres, és que ell no va fer caure a ningú més. És a dir, si ha de defensar Zapatero, el defensarà. Si ha de defensar la directora de la Guàrdia Civil, la defensarà. Si ha de defensar a la seva dona, per suposat, la defensarà. I l'estratègia serà resistir i un poc, sí, victimitzar-se o almenys presentar-se com una persona que porta 8 anys governant i que, malgrat això, n'hi ha certs estaments de la justícia que no ho suporten i que volen fer-lo caure, de totes les maneres, amb la convivència o connivència del Partit Popular i de les dretes espanyoles.
Sí, no, Núria i Monguilot, Núria, primer Núria.
Sí, sí, està clar que... És a dir, la seva estratègia ara és resistir fins al 2027 i un cop doncs, comenci el 2027 doncs, hi ha aquests diferents escenaris de quan convocar les eleccions, si abans o després de les municipals. De fet, ell divendres, a la roda de premsa després del Consell Europeu, va venir a obrir aquest escenari, però va dir la realitat és dinàmica. Traducció, doncs convocarà les eleccions quan més li convingui d'acord amb les enquestes. Però està clar que ell vol resistir fins allà amb una estratègia clara, que és presentar els pressupostos, uns pressupostos socials i expansius, i si els hi tomben els socis al Congrés, dir, mira, jo tinc aquest projecte però no me'l deixen aplicar, doneu-me força a les eleccions. També volen culminar l'amnistia i tot el que té a veure amb els fons europeus. Jo crec que el rumb polític és aquest i tot el que sigui rumb judicial, és veritat el que deia la Marta, que hem vist un canvi respecte a Cerdano Ábalos, perquè en el cas de Zapatero el que fa és posar-s'hi al costat i confiar en la seva presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari. I en aquest sentit, els quadres socialistes estan doncs, amb ell i tanquen files amb això, perquè és una estratègia també de protecció. Aquesta setmana un diputat deia, a vegades quan t'ataquen molt de fora, l'efecte és cohesió interna i doncs sortir a l'atac contra això que t'està assetjant, no? I crec que busquen una mica aquesta via per intentar doncs, mobilitzar l'electorat d'esquerres, que és un dels principals problemes que tindrien de cara a les eleccions. I després, el tema de mantenir-se a la presidència davant de tots aquests casos judicials també és una mesura de protecció, perquè això anirà increixendo. I no es pararà aquí, segons tothom diu això, no? Que això és una estratègia que va mica en mica, aquesta judicial, mica en mica aniran avançant totes les causes. També n'hi ha encara de secretes que no sabem doncs, com derivaran. El fet d'estar a la presidència del govern és molt diferent que estar fora, perquè si continua doncs, aquesta voluntat d'una part del poder judicial doncs, de mirar a veure què ha fet i què no el PSOE, doncs si ell és president també està protegit en termes d'aforament i no és el mateix doncs, seure aquesta cadira que no seure. I per tant jo crec que aguantar fins al 2027 com a mínim i el 2027 mirar el moment més idoni per convocar les eleccions en què es pugui mobilitzar l'electorat d'esquerres i que tingui alguna possibilitat de sumar aquesta majoria plurinacional que té o com a mínim que el PSOE tregui un resultat suficientment bo, encara que l'esquerra del PSOE doncs, no el tregui, per fer una oposició i cohesionar el partit en aquesta transició que hi hauria després d'una victòria de PP i Vox.
Aquí, quan el Pedro Sánchez decideix fer aquell bric i dir m'ho penso si segueixo perquè heu creuat una línia vermella, que era anar contra la família. No? Pots acceptar que li toqui el rebre en el Cerdán o en l'Ábalos o al Zapatero perquè estan en la pomada, no? I estan en el joc, estan en la carrera política i han tingut o tenen càrrecs públics. Per què el Pedro Sánchez diu vull repensar-me si segueixo de president del govern? I no només això, si segueixo a la política, perquè heu passat una línia vermella, que és disparar contra la meva esposa, que no està en la política, que té la seva vida professional independent de mi, i heu decidit carallar-vos contra ella. Va fer la reflexió i va arribar a una conclusió. A mi no em traureu d'aquí a cops de toga. No? I jo crec que, efectivament, d'aquí no es mourà. Ara potser li posen més fàcil, perquè pot vendre a l'opinió pública que el que estan fent amb la seva esposa és absolutament injust, però jo crec que pràcticament tothom, excepte el qui don una derivada política a la interpretació del fet, anava a dir, jo crec que pràcticament tothom estarà d'acord que una retirada de passaport, una mesura cautelar tan greu, amb el suposat risc de fugida, és insostenible. Això no té massa sentit comú pensar que aquesta persona s'escaparà, excepte el que ho analitzi des del prisma polític, evidentment, no? El diari La Razón em sembla que avui doncs, diu que molt bé i que està molt bé. Què passarà, per tant? Jo estic d'acord amb el que heu dit. Ell no canviarà la seva decisió política per aquesta causa judicial. La causa judicial tindrà el recorregut que tindrà. Jo encara diria, i abans he reclamat prudència, no?, a tots, jo encara diria que no s'ha escrit la darrera pàgina processal, perquè, com molt bé em sembla que has dit tu, Núria, aquí ha anat molt de pressa el jutge Peinado, però hi ha resolucions recorregudes a l'audiència que, si es revoquessin, suposaria la nulitat d'això que ha dictat ara, i, per tant, encara es podria arribar a arxivar la causa, perquè sí que és cert que la resolució dictada ahir no es pot recórrer en quan anar sí o sí a judici. Per tant, ja veurem què passa. Insisteixo, siguem prudents, però mentrestant, òbviament, el rèdit polític que en vol treure el PP l'està traient, perquè m'ha agradat molt que comencéssiu tot el speech que estem fent amb recordant les paraules de l'Aznar, no? Quien pueda hacer que haga. Pues en eso están.
5 minuts passen de 9:45. Pausa i tornem.
El suplement amb Roger Escapa. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amallats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
Et demanem fer mateix!
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Primavera, amor, l'hivern.
Dos quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Mongueró, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, tertúlia al suplement, a les portes de la revetlla de Sant Joan. amb un fenomen que revesteix també tota aquesta revetlla marcada pel Mundial de Futbol, i és que tenim la Maria Guixà al Mercat de Sant Antoni. Vosaltres heu fet mai col·leccions de cromos?
Sí. Jo de petit, sí. Però jo he viscut molt directament el que és l'afició, el col·leccionisme. Gent gran, el meu germà, Pau Descansi, va ser un col·leccionista ferotge. Va morir deixant una extraordinària col·lecció de tot tipus de cromos. I els cromos, com dius tu, es busquen com a bé escàs, però d'una manera malaltissa, en el bon sentit de la paraula, eh?
Avui a l'informatiu explicam que la demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i des de fa setmanes aconseguir-ne és una odissea. Fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense cap mena d'estoc, per desgràcia, dels quiosquers. Núria, Marta, us ha agafat mai aquesta falera a vosaltres?
A mi no.
A tu no, però... Baixa.
Jo crec que vaja, per sorpresa.
Però si fessin, triunfo, si fessin no? Col·leccions dels 135 diputats del Parlament de cada legislatura, la Núria...
I tant, ja els tindria tot.
Ja els tindria fets, eh? A veure, Mercat de Sant Antoni, Maria Guixà, bon dia.
Què tal, Roger? Bon dia. Això és una autèntica bogeria. Jo no hi havia estat mai, i no sé si tu particularment hi havies vingut per aquí, però realment tela, eh?
Sí? Vull dir, ara mateix sí, quina fotografia dibuixes aquí?
Mira, diria, fa una estona parlava amb la Núria Pujades i li deia són una trentena aproximadament, però és que això s'ha anat animant. És veritat que tota la gent diu és molt d'hora, és molt d'hora, a la una, aquí és l'hora punta, quarts de 12, entre quarts de 12 i la una. Ara et diria que ja superem tranquil·lament la setantena de persones, vuitantena, molts pares, moltes mares, algun avi, i sobretot el que hi ha és poques nenes, noies, hi ha molts nens i sobretot també nois joves, adolescents. Mira, sóc al costat del... Què tal, bon dia?
Jan Jurado Borrell.
Quants anys tens, Jan?
11.
I per què has decidit venir avui, per exemple, aquí i no anar a passar el matí a la platja, per dir alguna alternativa?
Per completar l'àlbum del Mundial, intentar.
Quins cromos són els difícils, els més complicats d'aconseguir?
Cristiano, Messi, Mbappé, Lamine Yamal...
La col·lecció són 980 cromos. Quants en tens o quants te'n falten?
Depèn, però en falten bastants.
I al costat del Jan, la seva mare. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Com et dius?
Lídia.
Lídia, per què has vingut aquí? No sé si és una mica un retrocés a la teva adolescència, a la teva infància.
Doncs sí, és una cosa que comentem bastant entre els pares, de que nosaltres ja hi veníem quan érem petits, i bueno, al final és una col·lecció, està bé que intercanvin, també s'organitzen, i és un plan que ha estat xulo.
I és sa, no? De moment és un intercanvi sa.
Totalment, totalment. L'ambient que hi ha és molt sa.
Però, Maria, aquí... Doncs, Roger, la cosa com va, això? És a dir, són els cromos de l'actual Mundial? Són col·leccions antigues que ara tenen un nou valor perquè el Mercat de Sant Antoni també es torna a posar moda i d'alguna manera la gent doncs vol recuperar col·leccions vintage?
Mira, aquí, al costat del Mercat de Sant Antoni, on soc ara, bàsicament et diria que el 90% és cromos del Mundial. És a dir, tu tens opció de comprar cromos d'altres col·leccions, lligues, etc, d'altres anys, a les paradetes que hi ha de venda oficial, per entendre'ns, del Mercat de Sant Antoni. Però aquí, que jo sóc en un punt apartat a la vorera, aquí és bàsicament Mundial. Llavors, la gent ve aquí amb una llista, i aquí és més sofisticat, venen amb Excels, altres llistes a mà, venen amb el seu retolador fluorescent, i van subratllant. I saps aquell clàssic tengui-falti, sí, que fèiem a l'escola? Doncs això és el que es porta, és el que es porta, el tengui-falti. Llavors la gent es va agrupant com formiguetes, van fent grups petits. Escolta'm, el 9 de Senegal, sí, el tinc, el 10 de Senegal, aquest em falta, el 9 de França, saps? I és així, és molt rudimentari, i hi ha unes certes lògiques i unes dinàmiques internes també amb aquesta manera de funcionar.
Tu què col·lecciones a la vida, Oriol?
La veritat és que res.
Tampoc vas tenir aquest moment fan, de més jovenet?
Jo crec que l'última col·lecció que vaig fer amb ganes eren unes cartes de bola de drac, Z, si no recordo malament, que ens les canviàvem al pati, i alguns cromos de la Lliga a finals dels 90. I en aquesta ocasió recordo perfectament un diumenge, no fa gaire, que vaig anar a comprar el diari a Premià de Mar, al poble dels meus pares, i em van regalar l'àlbum del Mundial. Jo anava amb el meu fill i vaig pensar encara s'hi aficionarà, i la veritat és que no, vam enganxar els que donaven de regal i aquí es va quedar la cosa.
Jo, pel que sé de Panini, està fent un esforç brutal per servir-nos tot el material que demanem, però s'han vist una mica superats per les expectatives, però la cosa es va regularitzant. Nosaltres, per exemple, avui tenim caixes per vendre i en portem unes quantes, no crec que se'ns acabin. En una caixa hi ha 350 cromos, són 50 paquets de 7 cromos cadascun.
Bé, doncs aquesta era la reflexió d'un d'aquests quiosquers, d'un d'aquests paradistes, no, Maria, que explica doncs, aquest fenomen que s'està esgotant.
Sí, 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 el Ferran deia de totes maneres que ell avui es veia en cor de vendre caixes, que fins ara ha anat molt just, hi ha hagut molta més oferta que no demanda. Des de Panini expliquen que la fàbrica no para, però és que, clar, ha superat les expectatives. A més, aquest any hi ha moltes més seleccions, hi ha més cromos, són pràcticament 1.000 cromos els que s'han de fer, i clar, qui no els pot aconseguir de manera doncs, a través de l'intercanvi, que és molt difícil, doncs sempre hi ha l'alternativa de comprar-los.
Carles, el teu germà què col·leccionava? És a dir, cromos de la Lliga o Mundial, seleccions?
De tot, de tot. I a més, hi ha afició a col·leccionar cromos, ja o àlbums de cromos d'abans, acabats, antics. Tot això és un món per descobrir, eh? Jo alguna vegada l'havia acompanyat aquí al Mercat de Sant Antoni. Hi ha una cosa que recordo dels cromos, que crec que ara ha canviat. Ara els cromos venen amb adhesiu incorporat. Sí. Però jo, com era petit i feia col·lecció de cromos, recordo una de mítica, els que tinguin una edat, que hi ha molta gent que ens escolta, recordaran La vida en color, es deia. I havies de posar tu el pegamento, i això era un art. Jo que era molt, i sóc molt petós amb les mans, fotia uns pastels amb aquell pegamento i medio.
I els penies plàstica.
No, jo era molt dolent amb manualitats, eh? Encara ara el que toco ho faig malbé. El pegamento i medio, que feia com un olor... Bueno, jo crec que hi va haver-hi nens que inclús després olorant allò era com la cola, no? que s'hi enganxaven. Però era tot un art enganxar cromos.
Mm. Bé, gràcies, Maria Ixà, des del Mercat de Sant Antoni, eh?
Adéu-siau, bon dia.
Oriol, t'estàs empassant aquests Tunísia, Japó, Països Baixos, Suècia...
Si sonen oberts, sí, perquè no estic subscrit a cap plataforma, però recupero després tots i cadascun dels resums del Mundial, perquè sempre em ve...
Qatar, Haití...
Sí, no em fa res, al contrari, em ve sempre molt de gust descobrir jugadors, descobrir samarretes...
Et trobes, escuts, per exemple, mirant un partit i animant la selecció de Qatar?
Tranquil·lament. L'altre dia vaig celebrar amb entusiasme l'empat de Curaçao contra Alemanya.
Equador, no, també?
Sí, avui Equador crec que ha empatat amb Curaçao. És la primera vegada que Curaçao treu un punt en un Mundial. No és la primera vegada que hi juguen, també.
I t'estalvies diners amb psicòleg, segurament.
I tant.
No?
Tu, per exemple, avui Monguilot estaràs a la tarda davant del televisió animant la selecció espanyola contra Aràbia Saudita?
Sí, jo sí. I a més, jo ho dic, jo vaig a favor de la selecció espanyola, però per un debat molt més enllà de nacionalismes i coses, no, però és perquè juguen jugadors del Barça, juguen bé, i si em tinc a sentir proper a una selecció, evidentment em sento més proper a la selecció espanyola que la de Qatar, tot i que també estic com amb l'Oriol, que podria perfectament veure un Qatar república de no sé on. Sí. Si t'agrada el futbol, doncs el futbol t'apassiona i el veus, siguin quina sigui la selecció.
Però exemple, avui... ara et poso un dilema, és a dir, si justifiques així que animes la selecció espanyola, cadascú anima qui vol, només faltaria, eh? Però, per exemple, si la cosa s'anima al Barça, si hi hagués una Espanya-Argentina amb Messi...
No, és que jo amb Messi no l'he perdonat. Ja ho he dit
públicament. Tu estàs enfadat.
Sí, jo estic enfadat. I tu també, no riguis, tu també.
Sí, tu,
no.
O sigui, tu vas contra Messi...
Jo no vaig amb Argentina.
Tu vas amb Argentina.
Sí. Jo no, jo vaig amb Espanya. Sí, però a veure, el Messi és un magnífic futbolista, i avui tu deies, ens recordaves que té l'escut del Barça a la cama tatuat. Mm. Sí, però jo el recordo quan va anar al Paris Saint-Germain amb el nen vestit del París, quan...
Entre altres coses, perquè el Barça no el va renovar.
Sí, però no tenies cap obligació de vestir el teu fill amb els colors del nou equip que et havia contratat. Jo no l'he perdonat, sóc molt rancorós. És l'únic moment de la meva vida... La rancúnia no m'agrada, perquè és molt cansada. I llavors te n'has d'en recordar amb qui estaves enfadat, i normalment ho perdo de la memòria, però a mi em va fer emprenyar molt el Messi, encara estic enfadat. I no, jo una Espanya-Argentina, jo aniria a favor d'Espanya, entre altres coses, i més enllà de nacionalismes, perquè, mira, un bon amic va dir una vegada que això d'estar orgullós de ser català o de ser espanyol és com... És un d'aquests primos de Navarra, de Tudela. Diu, esto es como estar orgulloso de vivir en un tercero. Tothom està orgullós del que vol. Jo entenc que algú estigui orgullós de sentir-se espanyol o si és català. No, a mi Espanya m'agrada que guanyi, i entre altres coses identifico moltíssims jugadors als que estimo i admiro, com per exemple doncs, tots els del Barça. No?
Marta, Núria, està molt engalanada a Madrid per seguir els partits de la selecció espanyola aquests dies?
Doncs,
ostres, jo
mira,
no m'he fixat, no sé...
Jo he vist molta propaganda, diguem, als carrers, als pòsters i demés, però això que deia el Monguilot me fa gràcia, perquè té raó en lo dels jugadors del Barça. Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
Clar,
literalment és el que diu. Aleshores, a mi me fa una gràcia, i a la resta d'amics també,
veure,
perquè la resta sí que va.
Eh?
Clar, és l'únic, i mira...
No, i no
mira
només no van a favor d'Espanya, perdona, no, és que van en contra d'Espanya.
Clar, i és increïble, em fa moltíssima gràcia, jo ho sé, i clar, la resta està tot el rato picant-li i dir-li, ah, sí, doncs pues ara, mira, i jo crec que avui n'hi haurà mogudeta al partit, i jo crec que me'l volen seure al costat i no sé com acabarà la cosa.
No, és divertit això que passa amb la gent del Madrid que està enfadada amb Espanya, perquè sí, són més del Madrid que espanyols, i és veritat que ser del Madrid és una turbo manera de ser espanyol. I en aquest sentit hi ha gent que es queixa profundament del seleccionador Luis de la Fuente, com si ara Luis de la Fuente fos podemita. Pràcticament. Com si Luis de la Fuente li hagués crescut el cabell estil Pablo Iglesias i portés cua pel fet de no convocar jugadors del Madrid. I Luis de la Fuente, que és més espanyol que el pal de la bandera, ara resulta que és un quasi separatista.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 10. El suplement amb l'Oriol Marc, el Carles Monglot, la Núria Oriols, la Marta Monforte. Aquesta matinada hem conegut la mort del tercer adolescent ofegat divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. En total són 3 els adolescents morts en aquest accident, dels 6 banyistes, tots menors d'edat, que divendres doncs, es banyaven en aquest punt, en aquesta platja. El balanç d'aquestes últimes 48 hores és desastrós perquè hi ha hagut un altre mort per ofegament, en aquest cas a Barcelona, una persona de mitjana edat. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. Podem saludar a aquesta hora la Coia Ballester, companya de Catalunya Ràdio, accent tarragoní també d'aquesta casa. Coia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ciutat consternada, evidentment, per aquesta tragèdia. L'hem anat explicant al llarg d'aquest cap de setmana. Suposo que, doncs, costarà de pair també tot el que ha passat, eh?
Moltíssim. És esfereïdor perquè són joves, evidentment, i a més aquesta és una zona que són platges molt urbanes. El lloc de l'accident és conegut com la Cova del Gos, és molt popular, és a dir, tenim dues platges, la Rabassada i el Platja del Miracle, llarguíssimes, maquíssimes, i les dues platges estan separades per una zona de roques, i passa el camí de ronda i és molt popular que la gent estigui allà, sobretot gent jove, que potser no tenen tanta consciència de la zona i del perill que té el mar, no? Llavors, és bastant comú que la gent es tiri d'aquesta zona. És molt bonic, aquesta zona de roques. Queda com una forma de ser que entra dintre a la terra, no? O sigui, el mar fa com una entrada maquíssima, i clar, el dia era meravellós, el mar no estava bé, i potser els hi va fallar la consciència. Eren 6 joves, els 3 primers es tiren a l'aigua, els d'altres veuen que no poden sortir, i a més és una zona que queda fora de la visió dels socorristes. Hi ha socorristes a les dues platges, però entens ben bé què vull dir, no? Tens dues platges llargues separades per aquesta zona de roques que, clar, et queden fora de la visió de socorristes, d'avisos de platja i de tot.
Hi havia bandera groga que no impedeix el bany, el que passa és que sí que vol dir bany amb molta prudència. Es van animar i va haver-hi una corrent d'aigua, i ho explicaven des de Protecció Civil, ahir que també amb l'Aima Soler, i va haver una corrent d'aigua que va canviar, els van arrossegant contra les roques, i alguns dels quals van poder ser rescatats. La primera víctima mortal no va poder ser rescatada en vida, 2 d'ells estaven ferits de manera molt greu i han acabat morint, malgrat poder ser rescatats i assistits en una primera instància a l'Hospital Joan 23. Però bé, el condol és total a Tarragona, també al país, i a més estaven molt implicats també amb el club de futbol La Floresta, que aquests dies doncs, també ha hagut de fer missatges de condolència i alterar doncs, totes les planificacions, Coia.
Sí, absolutament. La ciutat està pensant molt, però crec que és més tan global, no? És tota aquesta costa que tenim a Catalunya. Com fas, com augmentes la consciència perquè la gent no es tiri de les roques, i si ho fa, no sé com s'ha de fer, perquè a més és un camí de ronda, tu vas passejant per allà, jo també m'he tirat de roques, és a dir, la gent es tira de roques i en canvi és molt perillós, com es demostra, no? I és molt difícil controlar tota la costa, com has de senyalitzar. La gent a Tarragona està parlant com ho fem, perquè això pot passar, es pot tornar a produir introduir-se, a més amb gent jove que potser no tenen tanta consciència, són nois de 12, 13 anys, és que són molt petitons, és molt difícil de controlar això.
Mm. La Coia Ballester, tarragonina il·lustre, amb un munt d'anys també com a delegada, acabada de tornar ja fa uns mesos de Londres. Coia, suposo que continues vinculada també una mica a aquesta actualitat britànica. Avui el nom propi és Keir Starmer. Diuen que demà se'l podrien carregar ja el primer ministre britànic, eh?
Veurem què passa. Sí, està la corda fluixa ja fa temps. El problema no és només la pressió al país, sinó dintre del seu propi partit. Keir Starmer va començar molt fort, representant l'esquerra, no els socialistes, molt més moderada que nosaltres pensem que és aquí l'esquerra. Però va generar molts dubtes. Ell va canviar molt d'opinió en decisions molt importants. Va perdre una mica, va deixar anar els seus principis i això va generar molts dubtes al país i dintre el seu partit. I ara sembla que sí, que torna a estar la corda fluixa i molt, molt, molt delicat al moment.
És curiós, també, com 10 anys després d'aquell Brexit, que precisament va coincidir amb una revetlla de Sant Joan, oi? Aquell referèndum, ara fa tot just 10 anys, o es compliran 10 anys, i tornen a haver corrents que reclamen precisament el contrari, desfer aquell camí, 10 anys després, coi?
Sí, és que ho tenen clar, encara que és un país amb molt d'orgull, i no ho poden reconèixer, però el Brexit no els hi ha funcionat, i de fet ja l'han revertit per la porta del darrere. Ja hi ha hagut molts pactes amb la Unió Europea per tal de tirar-lo enrere, com per exemple acords comercials, acords perquè els joves europeus hi puguin anar a treballar i puguin anar a estudiar amb més facilitat. És que ells han tancat molt el país a fora i no els hi està donant resultats, primer perquè és un país que importa molt i després perquè necessita molta mà d'obra. No hi ha cambrers, no hi ha gent que pugui treballar a molts sectors econòmics i hi ha també molta dificultat. Els joves europeus hi anaven molt, aprenien l'anglès. El que ha passat amb aquest moviment del Brexit és que, per exemple, molts catalans o molts joves d'Europa el que estan fent és anar a Irlanda, perquè tens acords sanitaris amb Irlanda, acords polítics amb Irlanda, i el Regne Unit s'ha buidat una mica d'aquest potencial que no només treballava, sinó que era gent amb molta empenta, gent jove que refrescava el país. Jo crec que a la llarga hauran de revertir, ells ho saben. El que passa és que també hi ha molt de moviment d'extrema dreta que els condiciona, però a la llarga no tindran cap més solució.
Mm. Potser l'única esperança d'aquests dies dels britànics es diu Anglaterra, és la seva selecció, que ha començat amb bon peu i que potser aquesta vegada sí que és la bona, Coia?
Veurem. Ho necessiten molt. Home, és un gran país de futbol, el Regne Unit, Anglaterra en aquest cas, no? En Anglaterra totes les nacions ho són, però Anglaterra sobretot, que és curiós, no? Els hauria d'anar bé, perquè el futbol en part neix allà i hi ha una gran tradició en tots els extrems que vulguis, al camp de futbol i a fora també, que també seria un altre tema, els hooligans, no? La manera com tenen d'entendre el que és donar suport a una selecció. I arrossega moltes coses socials. Sempre que juga a Anglaterra hi ha molts problemes de violència domèstica, extrems, molt exagerats. O sigui, hi ha moltes coses vinculades al futbol, que és un país en què el futbol està molt arrelat a la cultura en general, marca d'on vens, la posició social, moltíssimes coses.
Coia, tu d'alguna manera, que també vens del futbol perquè vas començar amb el Puyol, t'has desintoxicat una mica de tot aquest univers o continues enganxada al Mundial aquests dies?
Per circumstàncies personals m'he hagut de desenganxar, però m'encanta, a mi m'agrada molt seguir el Mundial, m'agrada molt, m'encanta. I ara vaig seguint de refiló una mica, però espero que la pròxima setmana em pugui posar a mirar els partits perquè m'agrada molt, els Mundials m'encanten.
Una abraçada, Coia, cap a Tarragona, cuideu-vos.
Gràcies.
Bon Oriol, Marc, Núria Oriols, Marta Monforte, Carles Munguilot. Gràcies a tots quatre, que tingueu bon diumenge.
Molt bon diumenge.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, bona revetlla per tots quatre, i tornem cap a Londres, allà ens espera el Lion Sindreu i el Toni Rodon a la Setmana Tràgica.
El suplement, amb Roger Escapa.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Gual·la!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billar?
I la Clover.
Ho retiro tot.
són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per dia que aguantareu!
Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.